Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, com va? Gràcies per sintonitzar-nos un diumenge més a Ràdio Estel i a la taula de l'Evangeli, el programa que comenta per a vostès les lectures de la missa dominical. Per a nosaltres, un plaer retrobar-los. Avui és, litúrgicament parlant, el 6è diumenge de Pasqua. Escoltarem les lectures i les durem a la tertúlia, que en aquesta ocasió fem amb Carme Borbonés, col·laboradora amb la Càtedra d'Inclusió Social a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i també en altres àmbits socials. La saludem. Carme, benvinguda. Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies a vosaltres per poder participar.
També ens acompanya mossèn Joan Fenosa, rector de la parròquia d'Ordino, al Principat d'Andorra. Mossèn Joan, benvingut.
Ben trobats tots.
Gràcies per ser també aquí de
nou. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
La producció i la tècnica les porta l'Àlex Alsina. Cristina Orduña fa la locució de les lectures i Maria Marín, qui els parla, presenta i dirigeix. Amics, amigues, benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 6è de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 10.
Així que Pere entrà, Corneli sortí a rebre'l i es prosternà als seus peus. Pere el feu aixecar, dient-li: «Posa't dret, que jo sóc home igual que tu». Llavors Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d'uns o altres. Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui». Mentre Pere deia això, l'Esperit Sant vingué sobre tots els qui escoltaven la seva predicació. Els jueus creients que havien vingut amb Pere s'estranyaren molt de veure que el do de l'Esperit Sant era vessat fins i tot sobre els qui no eren jueus. De fet, els sentien parlar en llenguatges misteriosos i proclamar les grandeses de Déu. Llavors Pere digué: «Qui pot excloure de l'aigua del baptisme aquests que han rebut l'Esperit Sant igual que nosaltres?». Tot seguit, manà que els bategessin en nom de Jesucrist. Després, li pregaren que es quedés amb ells uns quants dies.
Discurs de Pere a casa de Corneli, un centurió romà, un pagà. Durant el seu testimoni, Pere formula la universalitat de la salvació. Una escena plena de contingut i missatge, no? Tertulians, què els hi suggereix?
Comences tu, Carmen, si vols, va.
Una cosa queda molt clara, que Déu no fa diferència entre les persones. Jo crec que és el missatge central d'aquesta lectura primera. És a dir, Déu reconeix a totes les persones amb igualtat de dignitat i al mateix temps també reconeix a tots els pobles, perquè insisteix bastant això a la lectura, eh? Diu, aquests que no eren jueus, és a dir, amplia a tot el que és, pues, els pobles llavors coneguts a l'univers d'aquells moments. No?
Bé, jo he volgut mirar qui era aquest centurió romà. Corneli era un gentil que es va convertir al cristianisme en època dels apòstols. Algunes tradicions narren que Corneli va esdevenir el primer bisbe de Cesarea, venerat com a sant per diverses confessions cristianes. Sembla que la seva festivitat és el 2 de febrer. Una vegada dit això, perquè això d'aquí ens porta en el marc que veu a Pere com un déu pagà, i per això se aginolle o el venere. I per altra part, el que veig que és de la part del pas del judaïsme cristià al cristianisme pagà. En definitiva, és l'obertura dels seguidors de Jesús a l'imperi. Això és el que jo veig primerament. I després ja arriben les persecucions. La primera persecució fou la del temple, que és judaica, i després del judaïsme ortodox, i després ja ve Neró, del 64-68, ja comença una església que és militant. I per això és important que m'ho donem en compte. Avui també això es pot traslladar. O sigui, necessitem una església militant, una església que estigui arrelada, perquè en definitiva el que importa és que els cristians ens projectem. El que deia el papa penúltim, sigui el papa Benet XVI, ara sí. Jo ja no em venia al cap, això és l'Alzheimer, Benet XVI, que ens deia anem a l'àgora. Això és el que fa Pere, se'n va a l'àgora. I els pagans l'accepten, amb perjudici dels jueus. Els jueus primer s'escandalitzen, però quan veuen que l'esperit baixa sobre els pagans, comença un nou món per tot el cristianisme primer. Perdona que sigui llarg,
eh? No. Jo, a veure, potser jo ho fec des d'un punt de vista exactament igual, però més apropat. És a dir, a mi em serveix en aquests moments també, perquè la gent entengui que tots som dignes iguals. En uns moments, ara, en els últims moments que aquesta Europa comença a tindre aquests plantejaments de veure els altres i nosaltres, tot plegat, aquí no. Aquí queda claríssim que tot... Com puc excloure? Com puc excloure? Jo crec que això és molt important. I com comença la paraula quan diu jo sóc home igual que tu. La igualtat, per mi, aquí, doncs, amb aquesta lectura, per mi m'han fet sortir dues idees. Que tots som igual, tots els pobles som igual, tots ens hem d'acollir per igual, i això ens ho hem de tornar a recordar, és molt trist, però ens ho hem de recordar ara, i que tots som persones. I per què dic això del tema de concepte de persones? Perquè és una cosa que és molt pròpia també nostra, i que ens permet superar tantes classificacions que fem avui dia per explicar si som això, si gènere, si sexe... Si... No, som persones, totes iguals, amb tota la dignitat, com també ho són tots els pobles. I a mi no m'he quedat amb aquest plantejament, diguéssim, potser molt, molt senzill, però que crec que també ens fa molta falta. És a dir, no pensar en els altres i nosaltres. No, tots som iguals. I per això fixa't que aquí diu que l'esperit va baixar a tots. I llavors es van veure obligats, i això ens podríem dir aquests europeus que a vegades ens pensem que ens venen als de fora, i aquí parlaríem. A mi és que hi ha hagut un tema que el vull fer sortir aquí, perquè ja fa una setmana es va aparèixer, que hi havia hagut una patera que s'havia perdut al mig de la Mediterrània i que cap país l'havia volgut salvar. Fixa't, jo vaig pensar, és possible que això ho fem? Doncs jo crec que els cristians hem de dir alguna cosa. Aquí ens estem equivocant, no són els altres. Som tots la mateixa dignitat. Tots som iguals, tots som fills de Déu. I jo crec que això encara no ho tenim clar,
Com es va pitjor, això, tots aquests partits intolerants a tota Europa hi són. I ara es veu en aquell moment a Espanya, també,
Sí, sí.
A veure, jo havia plantejat una altra cosa amb aquesta lectura, també. Vivim en una societat intolerant envers l'Església. Això és important perquè ens estem trobant que la gent, en general, hi ha un ambient de que l'Església no està amb el poble. I llavors sigue, es tanque. I és important que ens donem compte d'això. És veritat, això? O al revés? L'Església es tanca en si mateixa i es torna apologètica envers la societat. En definitiva, els cristians d'avui, els que som, que vivim, som peleons. Busquem coses.
Jo, quan m'has parlat del poble, què vols que et digui? Vols dir que no som una suma d'individus en tota aquesta societat?
Poder sí. Aquest és el problema.
No som ni pobles.
Que no som poble de Déu. Ja.
Tant de bo fóssim, perquè sabríem on estem.
Anem a veure si la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Joan i del capítol 4, dona també una mica més de llum a tot això que estem parlant, d'acord? Doncs vinga, fem-ho. Escoltem-la.
Estimats meus, hem d'estimar-nos els uns als altres, perquè l'amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu, ha nascut d'ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu és amor. Hem vist clarament l'amor que Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu fill únic, perquè visquem gràcies a ell. L'amor és això. No som nosaltres els qui ens hem avançat a estimar Déu, Ell ha estat el primer d'estimar-nos tant que ha enviat el seu fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats.
Heus així l'origen de tota actitud, comportament cristià. Déu és amor, que ens diu la lectura. Quina definició del que és Déu en la seva activitat envers el món? Quina definició més maca. Fixem-nos-hi també en l'exhortació que ens fa l'autor a estimar-nos. Això sembla que no està de moda parlar d'estimar-nos. Ara, parlar d'estimar, sí, estimar, però estimar-nos, és que és diferent, eh?
Sí.
Ho veuen així, vostès?
Sí, jo crec que aquí també l'autor, a fi a cap, intenta explicar a la gent que aquesta proclamació d'amor és que va més enllà de l'amor que sentien els grecs i els romans. Els grecs i els romans tenien un concepte d'amor molt diferent. I llavors jo crec que aquí es planteja un altre nivell, una altra dimensió d'amor que supera el plantejament eròtic que tenien els grecs, el plantejament en què podríem anar més enllà que tenien els romans en totes les seves modalitats. I per tant jo crec que el que aquí vol significar és que nosaltres amb la praxi d'aquest amor de caritat tindrem més alegria. Alegria que no tenien ni els romans ni els grecs, que per això buscaven altres contrapartides, perquè l'amor que ells consideraven que era amor no els ajudava a ser feliços. Recordeu aquella frase d'aquell emperador romà, que ara no recordo què deia respecte als cristians. Diu, mireu com s'estimen. A mi m'ha quedat molt gravada aquesta, no? Mireu com s'estimen, no? Jo crec que és això el que hem de tornar a recuperar. I en aquests moments que hem viscut ara, que hem passat el temps de la pandèmia, hem de pensar que hi ha hagut moltes actuacions gratuïtes, moltes mostres d'amor gratuït, que és el que vol significar aquesta lectura segona, jo crec que
molt gent... Molt bé, sí. Jo penso molt similar, eh? En aquesta pandèmia, que estem en pandèmia encara, i avui estem amb mascareta aquí, que ho sapigueu, necessitem l'estimació i l'acolliment, i això ho necessita molta gent. Estem en un moment de, a veure, de depressió col·lectiva, no és una qüestió d'una persona sol. Estem molt baixos, la societat està baixa i necessitem això, acolliment, estimació. Per això, Joan ens il·lumina dient que Déu és amor. En què es basa? En que primer Déu ha actuat per nosaltres. No som nosaltres que hem volgut estimar Déu. Déu ens ha dit, us estimo, i amb aquest amor sí que busqueu la vostra vida. Però ens ho podem preguntar avui, és veritat això? Com definiríem l'amor actualment? Com l'entén la primera església, aquest amor? Lo que deia la Carmen, s'estimen entre ells i ho comparteixen. Està al segle segon. Al segle segon ja arriba l'individualisme cristià, que cada un es busca la vida. I que llavors tota aquella cooperativa que feien, d'alguna manera es va diluint, perquè és molt més gran i és molt més complicat. Ens diu Pau a la carta als Corintis, capítol 13. El que estima és pacient, és bondadós. El que estima no té enveja, no és altiu ni orgullós. No és groller ni egoista, no s'irrita ni es venja. No s'alegra de la mentida, sinó que troba el goig de la veritat. Tot ho excusa, el que estima, tot ho creu, tot espera, tot ho suporta. I ens diu Pau, l'amor no passarà mai.
Exacte. Perquè jo crec que, com tu abans ho has dit, mossèn, és que perquè Déu ens ha estimat i nosaltres ho hem sentit, hem après a estimar. I amb aquest amor que Déu ens ha donat a nosaltres i que ens ha ensenyat que hem de tenir, supera el temps i supera l'espai. I crec que això ho hem de tornar a recordar als cristians. És a dir, que podem fer això, perquè Déu ho ha fet amb nosaltres. I la praxis d'aquest amor, sense fronteres, com dèiem en la lectura anterior, i sense altre tipus de lligams ni de condicions, ens ajudarà molt més a superar ara unes dificultats que no havíem previst fa un any i mig, però que estan aquí. I que el llenguatge, per dir-ho d'alguna manera, o el missatge de Jesús, és realment vàlid, és intemporal, i realment això, el missatge va molt més enllà, com deia, del temps històric i de l'espai en el que ens movem.
Sí, jo també he pensat una mica al revés de l'amor. Com definiríem el pecat en aquest context nostre d'avui? Podria ser l'egoisme? La manca de sensibilitat envers els altres? Ens ho podem preguntar i cada qual en la seva consciència que això ho respongui.
Aquesta lectura que fa tanta incidència en l'amor ens servirà també com a punt de referència per ara quan escoltarem l'Evangeli, perquè Jesús ens dirà que és un manament el que ens dona, que ens estimem els uns als altres. Tindrem ocasió d'aprofundir-hi, si els hi sembla.
Sí,
doncs ara passem a escoltar l'Evangeli, però just en aquest moment del programa és l'oportunitat per recordar als oients que estem fent aquesta tertúlia comentant la litúrgia del diumenge 6è de Pasqua, que és el que litúrgicament parlant celebrem avui, amb la Carme Borbonés, col·laboradora amb la Càtedra d'Inclusió Social a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i també en altres àmbits socials, i amb mossèn Joan Fenosa, rector de la parròquia d'Ordino, el Principat d'Andorra. Ara sí, l'Evangeli, segons Sant Joan i del capítol 15.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el Pare m'estima. Manteniu-vos en l'amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l'amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l'amor que em té. Us he dit tot això perquè tingueu l'alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres els qui m'heu escollit. Sóc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d'anar per tot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu. Això us mano, que us estimeu els uns als altres».
Un evangeli que té per centre l'amor. No hi ha cap dubte. Jesús ens mana, a aquells que volem ser deixebles seus, cal matisar-ho, ens mana d'estimar-nos els uns als altres. Aquest és el seu manament. Us mano, acaba dient l'Evangeli. Pensem-hi.
Si hi entres, si tu entres lliurement en aquest camí de Jesús, és un manament, però hi tens d'entrar, No és allò de dir, m'ho mane si jo el considero el Senyor i està al meu costat. Pel començament d'aquest evangeli, perdono que comença ara jo, Carmen, no et sap greu, no? Quins són els manaments de Jesús? És el decàleg o les benaurances? Aquesta és la primera cosa. Si ens diu que ens estimem des de la llibertat, són les benaurances. Per tant, aquest evangeli ens porta directament a feliços si tu vols. I això d'aquí, les comunitats cristianes i els que són cristians, per ser cristià, no per ser capellà o per ser monja o per ser bisbe, no. Com a cristià, jo mateix sí que tinc de pensar, a veure si lliurement jo em dono amb aquest Jesús, que poder abans del Vaticà II molts capellans ho tenien molt més que nosaltres, una espiritualitat d'estimació a Jesús. Jo he llegit últimament Cinto Verdaguer, la seva poesia, me n'he dedicat perquè un avi em va deixar tota la seva obra i m'ha dedicat a mirar-ho. Aquell capellà, que era tan, que semblava tan torero i tan orgullós, tota la seva obra era l'amor de Déu. Ell, entre Maria i Jesús, va fer una espiritualitat que era comunicació i era esperança. I això potser nosaltres ho hem perdut des de la, de lo que en diem la horizontalitat, el que interessa és la caritat, el que interessa és l'altre, el que interessa és que siguem, que la gent ens tingui com iguals. Hem perdut aquell amor de Déu, aquell, aquella, és que no es pot comunicar, no sé com dir-ho això. És un sentiment que el cura d'Ars ho tenia. I llegint el cura d'Ars es veu això. Però traspua més que el concepte. És el sentiment de jo pertanyo a Jesús i Jesús m'ajuda, perquè Jesús és amor. Perdoneu, però això d'aquí no, m'ha voltat pel cap i per mi és important això.
No, i mira, has tret aquí el nostre gran poeta, perquè a més, pensem una cosa, no va aquí, però també, també val la pena recordar-ho. Per què va estar tan maleït? Bueno, perquè en el fons va significar el que estàs dient tu, una cosa diferent de lo d'aquells moments.
Bueno, sí.
Diferent, estem parlant d'una societat en ple revolució industrial, en ple per dir així, creixement del capitalisme, etcètera, etcètera. De l'èxit, del poder, de l'honor. Clar, llavors, el seu testimoniatge aquí no hi cabia. I aquí, si m'en tornem a l'Evangeli, que el que estàvem comentant ara, jo, a mi m'ha plantejat una cosa en la teva línia, però pot ser diferent, per la mateixa línia. És que estem en un món molt fixat per la raó. I la raó no ens motiva tant com l'amor. Déu no ens va parlar de la raó. I en canvi, per dir-ho així, la raó ens limita. La raó, d'alguna manera, fa que no puguem practicar aquest amor que estaves dient, mossèn. Carmen. Perquè tot ho volem raonar. És a dir, la raó, el saber de la raó, quan Déu, i aquí podríem parlar de Ramon Llull, ens parla del saber de l'amor. I això també ho hauríem de recuperar.
És una mica el mateix.
Ho hauríem de recuperar perquè, sincerament, massa, estem en un món on la raó ho domina tot, on tot s'assenta sobre uns principis, per d'alguna manera, molt comprovats, però després ens passen coses com han vist ara, ha vingut una pandèmia, i tot aquest món s'ha anat en orris. I això encara no ho diu ningú. I l'únic que ha valgut és l'amor. Aquí, i sabeu com ho hem traduït? Amb serveis essencials. Quan en el fons eren unes accions d'unes persones que efectivament les feien perquè era el seu treball. Però perquè el seu treball havien optat per fer un tipus de treball que era estimar l'altre, estar pendent també de l'altre. Per tant, jo crec que això ens hauria d'obligar a replantejar-nos moltes coses. És a dir, que lo important en, aquesta nostra societat, a la que sigui, en el moment que sigui, és que tenim l'altre costat, que l'hem d'estimar i que ens hem d'estimar mútuament conformant comunitat, conformant en grup. Ara parlem molt dels grups de suport, però és això. No, és que no sé què anem a descobrir si Jesús ja ens ho va donar tot descobert.
Avui tenim una societat molt individualitzada, individualista. Val? Aleshores, què passa? Que cadascú va per si mateix i tantes vegades pensant en els altres, sí, en aquestes accions, però pensar en aquelles coses amagades que es nota que tu estimes l'altre, que l'altre t'estima, potser això ho hem perdut una mica de vista o no?
Jo crec que del tot.
El que ella diu, sigui, amb això no estic d'acord perquè no actuem per la intel·ligència descriptiva, sigui la intel·ligència del saber, sinó per lo que és la intel·ligència que en diem afectiva ara en aquest moment. Molta gent va pel batec. I el que dius tu, et deixa portar pel moment. I llavors sí que hi ha la racionalitat, però tota aquesta racionalitat acaba si a mi m'agrada o no m'agrada. Aquesta és el que jo veig en aquell moment, si a mi em va bé o no em va bé. I que l'altre era un exemple d'uns amics. Hi va haver una herència de dos germans amics meus, eh? Un em va dir, escolta, si no li agrada que es foti. Això, que estava fet amb un paper i que estava lligat, és el pensament actual. Si a l'altre, si a mi em va bé i a l'altre no li agradi, ja li passarà. Això és trist perquè és l'egoisme per lo que dius tu. És, et deixen portar per un egoisme interior i ens deixem portar, eh? Que hi som tots aquí. Eh? I pot dir, Carmen, parla tu, perquè jo tinc aquí tinc una Bíblia.
Jo veig, a veure, insisteixo, jo crec que en alguna mesura el que ens fa replantejar en aquests moments, és aquesta importància de l'estimació els uns vers els altres. És que crec que això no ho tenim prou assumit. Què vol dir el que Déu ens va estimar, com en dèiem amb la lectura anterior, i perquè ens va estimar i ho hem entès, podem estimar els altres. I això no ho acabem d'entendre. Els estimem perquè pensem que ens poden també donar, com deies tu, algun benefici.
Sí, és això.
I no és això. L'estimem perquè ho fem gratuïtament i amb aquesta gratuïtat és on trobem la veritable felicitat. Si estem en un món molt infeliç, per què tenim tants problemes amb la droga i amb altres situacions alternatives? Perquè som infeliços. Tenim moltes coses i som infeliços. I som infeliços perquè no hem entès què significa estimar. Estimar-nos els uns i els altres. Des de la gratuïtat. I això t'omple molt més que qualsevol altra situació. I jo crec que amb aquest evangeli de Sant Joan d'avui, crec que és això el més important. És a dir, ens anuncia el grau màxim que pot aportar l'estimació.
Molt bé, d'acord. Doncs aleshores, si us sembla, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Carme Borbonès, per aquesta aportació i també moltíssimes gràcies, mossèn Joan Fenosa, per aquesta tertúlia tan animada.
Gràcies a vosaltres.
Que hem parlat tantíssim d'amor i d'amor cristià.
Sí, bona meva.
I doncs, donar les gràcies també als nostres oients per la fidelitat al programa. Ja saben que si ho desitgen, us esperem diumenge vinent. Comentarem novament les lectures del diumenge per a vostès. Gràcies, us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.